Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
L'escriptor és com Llàtzer. Sent l'amor que du cada dia i amb l'eina de les paraules, crea resurreccions petites i potents.
Biel Mesquida, Trèmolo, 2015.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Ja som aquí, ja és l'hora de En clau de fraternitat.
Ah, i vosaltres també, també sou aquí. Bueno, és a dir, allà, no? A l'altra banda de les zones o de la xarxa.
Avui volem saludar especialment a les Immes i a les Conxites, que ens estan escoltant, de tot cor.
I tant, certament, perquè avui és la festa de la Puríssima, ja ho sabem. Una advocació de la Mare de Déu molt sentida i estimada.
Per això el programa d'avui tindrà un accent marià, podríem dir. Per tant, apte per a tots els públics, que Maria, Mare de Déu, és també mare de tots nosaltres.
I comencem ja el programa amb la inestimable ajuda del nostre tècnic Toni Huguet, que ja està a punt i preparat per passar el micròfon al Toni Pedragosa.
Aleshores, Toni, a tu la paraula. Escoltem el teu pensament per posar-nos a to.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Fixeu-vos que ja fa 8 segles, que algú va tenir la idea, la gran idea, la humana idea d'alliberar de l'esclavatge aquells que ho patien. Avui, en ple segle XXI, les circumstàncies han canviat a millor, evidentment, però segueix existint altres formes d'esclavatge, menys visibles, però que hi són presents. Posem per cas la pressió dels mercats sobre la gent, creant autèntiques addiccions. Posem per cas a la moda. Bé, això no seria una cosa greu si no fos pel que tanca darrere d'aquesta indústria de roba i de calçat esportiu que subcontracten la fabricació a altres empreses que no respecten els drets del treballador en aquestes anomenades maquiles. Es va demanar poder visitar una maquila. Pues no va ser possible. Però es va poder aconseguir testimoni gràfic per un infiltrat que hi havia dintre de la maquila de les condicions amb les que treballaven criatures menors d'edat, amb unes condicions higièniques pèssimes, dormint amb una colxoneta sota de la màquina on treballaven, i un es pregunta: és just que si el cost d'unes bambes esportives pot ser de 3,50 € i el preu de venda oscil·la entre els 30 i les 60 euros, que aquest guany, en lloc de destinar-se a finançar la imatge de marca amb els grans eslams del tennis, no es destinés a millorar les condicions de treball i la remuneració del personal. Però no, es prioritza la imatge de marca per sobre de la persona. Un altre aspecte. Estem en ple segle XXI i tenim 800 milions de persones que passen fam. La FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació, assenyalava que només que es destinés el 19% de la despesa militar per la fam, s'hauria resolt aquest greu problema mundial, però no d'una forma puntual, sinó d'una forma sostenible. Aquest informe de la FAO demostra que es prioritza el diner per sobre de la persona. El gran canvi que tots esperem és que l'economia mundial tingui la intel·ligència i el coratge de posar la persona al lloc que li correspon. No podem fer de l'avarícia acumulativa el motor de l'economia deshumanitzada. S'ha de fer incansablement una pedagogia que expliqui ben clar què és el bé comú i que s'entengui que només hi ha progrés si aquest afecta a la humanitat sencera. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
Celebrem amb goig la festa jubilar. Vuit segles d'història sempre l'Evangeli lliurant els captius i pregant sense
El proper any, 2018, serà el 800 aniversari de la miraculosa aparició de la Mare de Déu a Sant Pere Nolasc, segons la tradició, el dia 2 d'agost de 1218. I el 10 del mateix mes i any es fundà l'Orde de la Mercè.
Així doncs, el 2018 farà 800 anys, 8 segles, de la fundació de l'Orde de la Mercè. I això que hem sentit és un fragment de l'himne que s'ha composat per l'ocasió.
D'aquesta efemèride tan lligada a la nostra terra, només cal recordar, per exemple, la vella de la Immaculada per a joves, que ahir a nit se celebrava a la Basílica de la Mercè de Barcelona. Doncs d'això volem parlar aquesta nit amb el pare Joaquín Millán, mercedari, actualment a la comunitat de Sant Ramon, al santuari de Sant Ramon, a la Segarra. Des d'allà ha vingut al nostre programa. Molt bona nit, pare Joaquín.
Molt bona nit, molt bona. I bon dia de la Immaculada.
Molt bona nit, pare Joaquín. I moltes gràcies d'acompanyar-nos.
A vosaltres?
Sí, bueno, bé, encara penso que no s'han començat les celebracions d'aquest aniversari, certament si els preparatius, segur que sí, no? Però sabem que les activitats començaran aviat, al gener, no? Amb un pelegrinatge a Roma, tenim entès. També se celebraran dos simposis i actes culturals per donar a conèixer l'Orde dels Mercedaris i la seva acció social. Però la part central de renovació i compromís, després de 800 anys, es farà a Barcelona, on va néixer l'Orde. I sabem també que es clourà a Lima, al Perú. Bé, ara no tenim temps per repassar els 800 anys, sí, també d'història, però, per favor, recordem una mica els inicis. Com va néixer l'Orde de la Mercè?
Va néixer, i jo parlaré castellà i català, perquè jo soc de Terol, eh?
Ah, molt bé.
I faig la meva pastoral en català, perquè estic
a la Segarra.
Jo, però, sí, a vegades me parlo en castellà, no passa res, eh?
No passa res.
I tant.
L'Orde de la Mercè va néixer d'un home bo, que era Pere Nolasc. Pere Nolasc era un ciutadà de Barcelona, però que havia nascut en un barri de Barcelona. I tenim el moment en què ell arriba a Barcelona i es fa ciutadà de Barcelona. Aquest home era mercader. Uh-huh. I, doncs, feia viatges de mercaderia. I en una d'aquelles ocasions, l'any 1203, va tenir una corazonada. Va arribar a València, que encara era mora, i va encontrar tanta misèria i degradació als cautius que va dir: la meva vida no té sentit si no em dedico a aquestes persones desgraciades. I tot el que tenia ell, tot el patrimoni, el va gastar un dia i va comprar 300 cautius en València. I ja va dedicar tota la vida a això. Primerament va dedicar uns anys a fer un grup de voluntaris i l'any 1218 va fer la gran fundació. Tenim la història de que la Verge Maria, que ja ell era una persona molt dirigida per la Verge Maria. Tenim tots els escrits i tot, i jo he vist com un catecumenat de la Verge que va marcant punts a la seva vida. I va arribar un moment que la Verge li va dir: això n'hi ha que institucionar-lo, n'hi ha que fer una institució. I ell va dir: pues, manament, què fem? Fundaràs una ordre al meu nom i tindràs per ajudants al rei, que és un fill meu, i el bisbe de Barcelona en Benenguer de Palau.
Precisament volíem saber quin paper va jugar el rei Jaume I en aquesta fundació.
Mira, la fundació la va fer Pere Nolasc, però l'ajuda va ser del bisbe i del rei, que foren els patrons de la fundació. De manera que nosaltres tenim l'escut de l'orde i la meitat baixa són les barres del rei Jaume, i la part superior la creu de la catedral de Barcelona. I perquè el rei i el bisbe van ser els patronadors de l'ordre. I, en més, es van dotar. El bisbe es dona a l'Hospital de Santa Eulàlia com patrimoni, i el rei es va donar una part del convent. De manera que la nostra ordre va tindre com convent una part del Palau Reial fins a l'any 1332, que va passar a on està ara la Basílica de la Mercè.
I de seguida es van afegir persones, altres persones que van sentir també aquesta crida, aquesta vocació, diguem-ne?
Sí. Pues, des del primer moment en què Pere Nolasc manifiesta su voluntat,
sí,
de dedicar-se a los cautivos, va encontrar persones que tienen una gran disposición a ayudarle. Se forman grupos de voluntarios, de los cuales partirá luego la fundación de la orden. La fundación de la orden se hizo en la catedral de Barcelona, ante el altar de Santa Eulalia, y entonces ya con él visten el hábito. Primero él funda y se convierte en el maestro de la orden. Y enseguida que el obispo y el rey lo fundan, se convierte en el superior, que da el hábito a 12 compañeros más, que luego se desarrollaría la orden a partir de ese grupito de voluntarios.
I aquesta tasca de redempció dels captius, no? Problema que aleshores, en aquells inicis, hi havia. Després, amb el temps i amb els segles, ha canviat, perquè després aquesta problemàtica ja, sí, ja no hi era, no? Com evoluciona l'orde i com continua actualitzant el seu carisma,
sí,
en els segles passats?
O sea, la orde se ha sentido siempre liberadora. Por ejemplo, una de las tascas o de las grandes empresas de la orden fue América. Mm. Sabemos que fue la primera orden que fue América, en sentido de que había que redimir, había que hacer trabajo de redención. Pero luego, cuando la orden ya, el año 1779 se hizo la última redención oficial, aunque luego se ha seguido redimiendo y se ha hecho, pero en la última redención, que se realizó legalmente. Pero luego la orden pues ha ido buscando los cauces donde está la esclavitud actual, ¿no? Una de las cosas que más nos tira es la cárcel. El tema de la cárcel, de ayudar a los que están en las prisiones, de prevenir la cautividad de la cárcel y de reinsertar a las personas que han pasado por la cárcel, es lo que más nos tira. Pero juntamente con eso también tenemos mucho trabajo, y hoy más que nunca, dedicado a zonas donde hay esclavitud de algún tipo, de pobreza, de miseria. Y sobre todo, nuestra provincia de Aragón, que abarca también Guatemala, Panamá, El Salvador y todo eso, tenemos grandes centros de promoción social que son muy importantes. Lo mejor de mi vida, por ejemplo, ha sido los 8 años que pasé en un barrio miserable de Panamá, entre los pobres, con los pobres, viviendo con los pobres, ¿no? Y luego, pues yo me di cuenta de que realmente hacía una labor mercedaria, porque estaba previniendo en aquel barrio, con los niños, estaba previniendo la cautividad, en que luego caían en la droga, en la cárcel y todo eso.
Mm-hmm. Així doncs, cap a la meitat del segle XVIII, no?, segurament.
Sí.
Hi va haver una reflexió,
sí.
Una restauració.
Sí.
Vale, però la realitat actual de l'ordre mercedària, a grans trets...
Sí.
Com és la família mercedària?
Nosaltres som una família, o sea que hay religiosos, religiosas, descalzos, también hay mercedarios descalzos, y tenemos, entre todos somos un árbol con 10, 11, con 11 ramas muy... Estamos por todo el mundo.
¿Sí?
No es que seamos muchos, nunca hemos sido muchos, porque la obra redentora asumía tanto la economía de la orden que era muy difícil poder extenderse. Así como otras órdenes extendían mucho, la nuestra, dedicada a la redención de cautivos y gastada en eso todo un patrimonio, pues hacía necesario que... Pero actualmente estamos por todo el mundo. Hasta en China hay religiosas mercedarias, y estamos en Cuba, por ejemplo, una gran realidad del trabajo que estamos realizando en Cuba, porque todo esto, todo el mensaje mercedario y el sentido carismático mercedario se adapta a todos los lugares donde hay esclavitud, y hay tantísima, ¿no?
¿Quiénes serían las esclavitudes d'ara, del 2017?
Ya te digo, lo nuestro es el trabajo en cárceles y en barrios, donde se genera la esclavitud, de la droga, de la dependencia. Estamos trabajando también en la trata de personas, tenemos actividades y estamos metidos en colegios de barrio, todo eso es lo que estamos haciendo ahora. Donde hay esclavitud, estamos los mercedarios dispuestos a trabajar, aunque, por ejemplo, la provincia nuestra de Aragón, lo más singular y lo más carismático es precisamente el mundo de la cárcel, de la prevención y de la rehabilitación. Una de las cosas que tenemos son hogares de reinserción, donde acogemos al que en la cárcel hemos tratado y le damos el camino para que pueda liberarse y volver a una vida normal y a una vivencia social adecuada y digna de la persona.
Padre Joaquín, una obra esplèndida. Bé, però tornant una mica a les celebracions,
sí,
no?, del 800 aniversari, hem parlat de Roma, Barcelona,
sí,
Lima,
sí,
però ens pot dir algun detall més, però com està ampla la família, segurament hi haurà moltes coses.
Llevamos ya 3 años de preparación. Hemos hecho un triduo dedicado el primero a Pero Nolasco, el segundo a la Virgen y este año a Cristo Redentor. Y con eso vamos a entrar en el año centenario, que la inauguración será a nivel de todo el mundo, pero que el acto central va a ser en el Vaticano. El día 17, por la tarde, tenemos una celebración en el altar de San Pedro.
17 para, de enero.
De enero del año próximo, del año 18, que es el año centenario. Y luego habrá muchas actividades, muchas en Barcelona, porque muchos países del mundo van a venir a Barcelona a celebrar el centenario. De los actos que hay, habéis hablado de unos simposios,
sí.
También tenemos un encuentro de familia mercedaria que termina el 1 de mayo y comienza el 28 de abril aquí en Barcelona, donde esperamos reunirnos pues unos 200 religiosos, religiosas, laicos, partícipes de la orden. Luego, la gran celebración será en torno a la Merced, donde va a ser una celebración muy importante, el 23 en la Catedral y 24 en la Merced, y luego vendrá la clausura en Perú, o sea, en Lima, donde, porque fue... Digamos, es Lima es un emblema dentro del mundo americano de la presencia mercedaria.
Molt bé. I, per tant, hi ha un any jubilar lligat a aquest 800 aniversari.
I tenim la indulgència plenària en totes les esglésies i capelles dedicades a la Mercè. Todas las capillas y iglesias de la Merced tienen el privilegio ya concedido que empezará del 17 al 17, un año completo de indulgencia plenaria.
Padre Joaquín, le agraïm infinitament les seves precioses explicacions i bé, desitgem que aquest 800 aniversari de l'Orde del Mercè sigui un crit per a la llibertat en contra de tantes esclavituds actuals. I els mercedaris sou els capdavanters.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Padre Joaquín Millán. I a reveure, s'ha acabat el temps.
Vinga, molt bé. Estic aquí quan vulgueu, eh?
Moltes gràcies.
Sí, molt
bona
bé.
Nit.
Gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Doncs bé, estimats oients, avui, en el dia a dia de la fraternitat, tenim un personatge força conegut, perquè sempre ens parla des del cap i amb el cor, però avui, que també ho farà així, d'aquesta manera, ho tenim com a entrevistat per un tema especial relacionat amb el que acabem de dir, no?, amb la Mercè.
Efectivament, i perquè el Toni Pedragosa, que el tornem a escoltar avui al programa, també viu el seu dia a dia de la fraternitat de moltes maneres, però avui ens pot explicar una molt concreta, no? Toni, la cosa és que tu t'escrius cartes amb presos, és això?
Us asseguro que és una descoberta que un no es pot ni imaginar, perquè descobreix una realitat que ja sabem que hi ha presons, però el que no sabem és la solitud de moltes persones. Hi ha persones que no les va a veure ningú. I aleshores resulta que rebre una carta per ells és un esdeveniment increïble i els hi fa una gran il·lusió.
Escolta, Toni, i fa molt de temps que... O com va sortir aquesta idea, o d'on va venir, qui te la va proposar, o...
Et refereixes al temps que fa jo que participo
que tu participes amb aquesta acció?
Pues potser fa més de 15 anys.
O sigui, concretament, el que passa, doncs, és escriure cartes, no?
Sí.
Uh-huh. No visitar, sinó escriure.
No.
En el teu cas?
No es pot fer via electrònica. És el, amb sobre, segell i escrit amb paper
i
amb boli.
A l'antiga usança. L'única
manera que pot entrar allà en contacte amb aquestes persones.
Sí.
I aleshores veus que hi ha, des del que et respon d'una forma magnífica, perquè veus que aquella persona ha tingut doncs, una formació... o ha anat a escola, i en canvi altres que et diuen escrit per un altre, que et diuen escriu-me, jo no et contestaré perquè no en sé. No? I aleshores doncs, veus aquesta realitat de la persona que rep la carta, això per ells ja és important. Un em deia que em saludin pel meu nom, per mi ja és una cosa extraordinària, perquè aquí em diuen el desdentegado o el chepa.
Clar, una cosa molt
diguin,
més propera.
Pel meu nom, diu, un se sent d'alguna manera reconegut, perquè aquí, quan et diuen el desdentegado o el chepa, encara, però quan et diuen el 179... encara queda més despersonalitzat el tracte amb aquella persona.
Sí, sí. I, Toni, però això se te va ocórrer a tu començar a escriure cartes als de la presó o com va néixer la teva participació en aquesta activitat?
Coneixia amb un que me'n parlava de l'experiència seva de la correspondència amb reclusos. I vaig dir, i com t'ho has fet per establir aquesta correspondència? Va dir, via justícia i pau. M'han donat alguns noms, m'han donat la clau del apartat de correus que tenen, cada pres té un apartat de correus amb un número, i aleshores, a partir d'aquí, doncs, intentes obrir aquesta correspondència. En alguns casos, la resposta és de diverses fulles.
Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Toni, per la teva experiència. Suposo que això és una opció que continua oberta i que potser adreçant-se al mateix entitat, Justícia i Pau, podria algun altre interessar-se.
Sí, aleshores doncs, demanes la possibilitat i aleshores et truquen i et donen alguns noms, no?
Perfecte, Toni, moltes gràcies.
No es mereixen.
Gràcies, Toni.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Atenció, atenció, amigues i amics, tenim una novetat. Amparo, avui obrirem un canal nou de comunicació amb els nostres oients.
I tant, sí, sí, perquè el que volem és crear comunitat entre tots els que fem possible el programa. També vosaltres que el sentiu. Per tant, a més del correu electrònic, de trucar i deixar el vostre missatge contestador, de dir-nos la vostra per Twitter, ara també us convidem a venir al programa.
Efectivament, perquè, a veure, quantes vegades heu estat en uns estudis de ràdio? Heu vist com funciona tot? La cabina del tècnic de so, els micròfons, els auriculars, aquella llumeta vermella que ens diu ara esteu emitint, esteu en directe, esteu a les zones. Bé, doncs tot això i més coses ho podreu conèixer en primera persona si veniu, és clar.
I com ho farem això? Bé, Lluís, aquí hem de descobrir un mig secret.
Ai.
I és que no emetem en directe, sinó que els programes d'Enclau de Fraternitat els gravem en un horari, la veritat, una mica menys intempestiu per venir als estudis que aquest de les 11 de la nit que dels divendres.
Sobretot a l'hivern.
Bàsicament és per això.
És cert, és cert. Enclau de Fraternitat es grava, doncs, els dimarts a la 1 del migdia, aproximadament. Per tant, si voleu venir a conèixer el programa des de dins, podeu venir un dimarts qualsevol, el que vulgueu, a les 13 hores, als estudis de Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67, és a dir, molt a prop de l'estació de Sants.
Us demanem millor només que ens aviseu abans escrivint un correu enclaudefraternitat@radioestel.cat o bé deixant el missatge al telèfon de la ràdio, que ja el sabeu, 93-409-2777. Això, més que res, perquè no se'ns acumuli una gentada aquí de cop i volta un dia i que no capiguem als estudis, entén, no?
Sí, sí, perfectament. O sigui, per tant, amics i gent, esteu convidats a participar a la gravació del nostre programa, a dir la vostra opinió, els dimarts, a la 1 del migdia, i també amb una foto de record inclosa.
L'últim minut.
En aquest últim minut volem fer present la cita i el pensament de la paraula de vida del mes de desembre. No ho vam fer la setmana passada, però ho fem avui, que és la festa de la Mare de Déu. Doncs, Amparo, digue'ns, quina és la cita evangèlica per viure durant tot el mes?
Diu així: soc la serventa del Senyor, que es compleixi en mi la teva paraula.
I un fragment del comentari de la paraula de vida, unes línies de Chiara Lubich, diuen així: acull en tu, per tant, a Crist en la seva paraula i amb activa rapidesa posa-la en pràctica moment a moment. Si ho fas així, el món tornarà a veure Crist que passa pels carrers de les nostres ciutats modernes. Crist en tu, vestit com tothom, que treballa a les oficines, a les escoles, en els ambients més diversos, enmig de tothom.
Que es compleixi en mi la teva paraula. Amics, bona nit i fins divendres.
A les 11 de la nit. Adéu-siau.
Ràdio Estel.